Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Núria Ros.
Ahir el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va protagonitzar la primera edició del Pregunta al President, un nou format audiovisual que neix amb la voluntat d'apropar la figura del cap de l'executiu a la ciutadania i que pretén sobretot ser un espai de trobada on els ciutadans i ciutadanes puguin traslladar en primera persona les seves inquietuds i reflexions. Les trobades es faran trimestralment en diferents punts de Catalunya, s'emetran a través de la web del govern i també les xarxes del president i estaran centrades en un tema en concret. La primera jornada d'aquest nou format va tenir lloc ahir, a les 7 de la tarda, a l'Espai Vital de l'Hospitalet de Llobregat, i va estar dedicada als joves que van preguntar sobre qüestions socials com l'educació, addiccions, identitat de gènere, desigualtats i també cultura, economia i política, sobretot política. D'aquesta primera trobada, el president Aragonès n'ha fet una valoració molt i molt positiva perquè, diu, li ha permès interaccionar directament amb un col·lectiu del que sovint se'n parla molt, però que ens preocupa poc. I clar, com és evident, l'inici d'aquest programa no ha tardat ni 2 segons a crear un debat que treu foc a les xarxes. Unes xarxes on molts joves i no tan joves es pregunten: és realment aquesta iniciativa una declaració d'intencions per part dels polítics? O és només una nova i forma i molt treballada estratègia perquè aquests continuïn mantinguent les seves cadires sense fer massa soroll? Són les 8 i un minut i qui pujarà avui a la caravana? Olma Giró, bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb l'advocat penalista Marc Molins per analitzar els indults de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, però també per posar fil a l'agulla a la sentència publicada ahir contra l'exconseller Miquel Buch. Un divendres en el que també descobrirem els temes que sortiran a la publicació de Catalunya Cristiana d'aquest diumenge. Això ho farem amb la seva sotsdirectora, Carme Munté. Després també analitzarem tot el que està passant al món de la mà del politòleg Oriol Vidal Barraquer. I com cada divendres, tornarem a descobrir les pífies més virals dels nostres polítics amb la cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Al punt de les 11 ens visitarà Oriol Castro, un dels xefs del restaurant Disfrutar, que ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia. I a partir de 11:15, Víctor Rodrigo ens portarà les darreres novetats i alguna coseta més que ja descobrirem sobre el món del cinema. Marc Andreu ens parlarà de la petita pantalla, la seva secció, la tele que ens va parir. I per acabar aquest divendres, Premsa Rosa amb Júlia Elias.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i tres del matí, aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Nou matí de retards a Rodalies. El descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers a l'estació de Vilanova i la Geltrú complica i molt la circulació de trens per la línia R2 Sud.
Segons fonts de Renfe han informat a Ràdio Estel, el comboi ha descarrilat quan entrava als tallers que la companyia té a Vilanova i la Geltrú. Tècnics Adif ja treballen per solucionar aquesta incidència.
I avui també posarem la mirada al cel perquè Protecció Civil ha activat per aquest matí l'alerta per inundacions al litoral català des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà.
Aquest matí les precipitacions poden afectar especialment les comarques del sud del país i es preveu que es vagin desplaçant progressivament cap al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona fins a acabar afectant al vespre sobretot les comarques de Barcelona i també de Girona. El Servei Meteorològic de Catalunya no descarta pluges que puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora.
Pel que fa a la política, la sentència de Miquel Buch ha marcat les negociacions per la possible investidura de Pedro Sánchez.
L'exconseller d'Interior està condemnat a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta a Carles Puigdemont. Junts ha aprofitat la sentència sobre Buch com a prova de per què el partit vol que s'aprovi l'amnistia.
Tot plegat el mateix dia que s'han sabut que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart mantenen els indults concedits pel govern de Pedro Sánchez.
El Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de Vox i de Ciutadans perquè considera que aquests dos partits no tenen legitimació. L'advocat Jordi Pina, que defensa Jordi Sánchez, ha dit a Ràdio Estel que és molt complicat que la resta de recursos que s'han presentat contra els expresos acabin prosperant.
I posats en llibertat els tres jugadors del Real Madrid detinguts per haver difós un vídeo de caràcter sexual amb una menor. Ana Closa, bon dia.
Bon dia, són tres jugadors del Real Madrid C i un del Castilla i tenen entre 18 i 21 anys. Se'ls acusa d'un delicte de revelació i descobriment de secrets per compartir aquest vídeo a través d'un grup de WhatsApp on es veuria un d'ells mantenint relacions sexuals amb la noia de 16. El club diu que adoptarà mesures oportunes quan en tingui més detalls.
I ja coneixem els nominats pels Premis de Bes del proper 27 de febrer.
Veurem molt de protagonisme blaurant Xavi Hernández i Jonathan Giraldez, nominats com a millors entrenadors, Ter Stegen, Catacoll i Paños, com a millors porters i porteres, i Ilkay Gundogan, Aitana, Mapi i Salma i Walsh, com a millors futbolistes.
I a la cara B de l'actualitat, de què ens parlaràs, Olma?
Doncs avui a la cara B us portem una molt bona notícia. Un vaixell pesquer ha aconseguit rescatar els 206 passatgers del creuer de luxe que estava encallat en una zona remota de Groenlàndia. També parlarem del nou departament especialitzat en estudiar ovnis de la NASA i acabarem amb música dels Gossos, perquè aquest dijous en un concert sorpresa a Vic, la banda ha anunciat que tornava als escenaris amb una gira de 10 únics concerts.
8 i 6, anem als serveis.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera en un dia com el d'avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Núria, bon dia. Situació meteorològica de risc de pluges fortes o molt fortes al llarg del dia d'avui. Ara, durant les primeres hores del matí, nuvolositat variable que anirà més. A partir de mig matí, primeres pluges cap a les comarques del sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, i al llarg del matí, migdia, primeres hores de la tarda, aquestes precipitacions avançaran per tot el litoral i per litoral. Arribarien a partir de migdia, primeres hores de la tarda, a la costa central, i de cara a la tarda arribarien també cap a la costa Brava. Aquestes pluges, en poca estona, poden deixar quantitats de més de 100 litres d'aigua per metre quadrat. Per tant, compte perquè hi ha risc d'inundacions, sobretot a rieres, rierols i també alguns rius poden baixar molta aigua. Cap a les comarques de l'interior hi haurà també algunes precipitacions, també cap a l'àrea del Pirineu, però no tindran res a veure amb les que s'esperen a prop del mar. Aquesta situació també es mantindrà durant la propera nit i matinada al llarg de tota la costa. I fins demà al matí encara plourà a les comarques de Girona. La resta ja demà amb moltes més clarianes i la resta del cap de setmana amb moltes més estones de sol. Això permetrà que les temperatures demà siguin una mica més altes que les d'avui i també de cara a diumenge. Tant dissabte com diumenge pot haver-hi algun ruixat dispers cap a les comarques del Pirineu, però només de mitja tarda.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Es manté aquest carril tallat a l'AP7 a l'altura de Sala en direcció Girona per l'avaria d'un vehicle, tot i que no generen pràcticament retencions. Més a prop de l'àrea metropolitana de Barcelona sí que hi ha alguns trams amb cues, en vies com l'A2 amb 3 quilòmetres en sentit est des de Pallejà i 5 més des de Sant Joan d'Espí. L'AP23 comença a omplir-se a més a Molins de Rei en sentit nord i a la C58 ara el tram de Sant Quirze del Vallès cap a Barcelona. I les rondes també van més plenes, amb la litoral registrant gairebé 6 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud i també cap al nord, arribant al nus de la Trinitat des del Bon Pastor, mentre que la ronda de dalt hi ha fins a 4 quilòmetres des de Santa Coloma fins a la sortida d'Horta, també cap al Llobregat. És tot des del RAC. Bon dia.
Bon dia, gràcies, Àlex, i bon dia, Rafa Sanahuja.
Bon dia, Núria Ros.
Com estem? Divendres.
Això ja està.
Ja ho tenim.
Això ja fa baixada, no? Es queden 4 hores i 52 minuts.
4 hores?
O 5.
5, eh?
M'he menjat una, amb la il·lusió.
Escolta'm, a qui li donem el bon dia avui, Rafa?
Doncs mira, un bon dia com una catedral per a la intel·ligència artificial que està més de moda i que està fent furor entre els usuaris de xarxes socials, com a mínim. És un pas més en aquest món de la intel·ligència artificial, Núria Ros, que no sé si teniu clar que un dia es revelarà i ens esclavitzarà,
sí,
com Skynet. Però, de moment, ens serveix per riure'ns una estona. Aquesta nova aplicació, us explico, agafa qualsevol vídeo i passa a qualsevol idioma l'àudio del vídeo, el discurs del vídeo. Però, a més, ho fa respectant els tempos i la veu del protagonista. És a dir, fa com una imitació del vídeo, com un doblatge. Per exemple, així sona el mític Eugenio i el seu famós acudit de l'oculista. És la A.
It's a guy going to the eye doctor, he says to the eye doctor. Please, gentlemen, what letter do you see there on the board? Says Uncle L.A. But please don't be hasty.
He says, look carefully, what letter is it, uncle?
The A. I sona com Eugenio, saben aquell que diu. Doncs bon dia per l'intel·ligència artificial, per riure's, que ens regala.
I qui necessitarà vitamines avui?
Doncs mira, de la intel·ligència artificial a un altre tipus d'intel·ligència, la d'Isabel Díaz Ayuso. Vitamines per la dirigent madrilenya que ha assegurat que si algú no té cognoms catalans o té molt magre per trobar feina a Catalunya, concretament, diu ella, quan un home de Fuenlabrada ha de buscar un lloc de feina a Catalunya, ho té molt més difícil per tenir un cognom espanyol. Ayuso també ha considerat que quan una persona de l'estat espanyol marxa a treballar a terres catalanes es converteix en un xarnego i que serà sempre una persona de segona per ser espanyol. Bé, dels creadors de Adoctrinen les criatures i Si un nen demana anar al bany en castellà no se li deixa i altres grans hits, ara arriba això. Una mica de vitamines a Ayuso per veure més clara la realitat.
Sí, li faran falta. I aquí no li arrencarà el cotxe avui.
Doncs mira, tal vegada les persones que ahir no van rebre l'avís, no, els que no van rebre l'avís d'emergència de la Generalitat, perquè, clar, jo pensava que ells ahir a la tarda, doncs, estarien tristos. 11 del matí, tothom li sona el mòbil, 5 milions de persones amb l'alarma, el mateix soroll mirant el mòbil, i les poques persones que no l'han rebut, què? Una mica marginades,
sí,
no?
Sí.
És lleig, això. Una mica de decepció i de quedar-se amb les ganes. Doncs, igual segueixen en la línia i el cotxe, en fi, tampoc els hi va.
A mi no em va sonar, ho saps.
I què, decebuda?
Molt,
ets
molt,
una d'aquestes
molt.
Persones?
Em sento bastant allunyada de la realitat ara mateix.
Però el cotxe t'ha arrencat.
La moto, sí, la moto en aquest cas, sí. Gràcies, Rafa.
De res, eh?
8 i 11 minuts, encetem l'informatiu.
La caravana, l'informatiu.
Us ho explicàvem fa un moment, el descarrilament d'un tren Talgo sense passatgers a l'estació de Vilanova i la Geltrú complica aquest matí la circulació de trens per la línia R2 Sud.
Segons informa Renfe Ràdio Estel, el comboi ha descarrilat quan entrava als tallers de la companyia que té a Vilanova i la Geltrú. Segons Rodalies, es veuen afectats a aquesta hora els primers serveis de trens a la línia R2 Sud, però després es calcula que ja es prestarà l'oferta habitual de trens perquè tècnics de DIF ja es troben en lloc treballant per solucionar aquesta incidència.
D'altra banda, comença un divendres on haurem d'estar molt pendents del temps. Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions a Catalunya i és que durant el dia d'avui es preveuen pluges intenses que poden afectar tot el litoral de Catalunya des de les Terres de l'Ebre fins a l'Empordà.
Al matí les precipitacions poden afectar especialment les de comarques del sud de Catalunya i es preveu que es vagin a desplaçant progressivament cap al litoral i per al litoral de Tarragona i Barcelona, fins a acabar afectant al vespre sobretot les comarques de Barcelona i Girona. El Meteocat no descarta pluges que puguin superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. També es pot superar el llindar d'acumulació de pluja de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Per tant, caldrà estar molt pendents de les possibles inundacions de baixos i també de pàrquings. En algunes ocasions, els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i ratxes fortes de vent.
Pel que fa a la política, la sentència de Miquel Buch marca les negociacions per la possible investidura de Pedro Sánchez. L'exconseller d'Interior ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta a Carles Puigdemont. Junts ha aprofitat la sentència sobre Buch com a prova de per què el partit vol que s'aprovi l'amnistia. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. La sentència Miquel Buch és una galleda d'aigua freda per l'independentisme i adquireix una importància significativa perquè arriba quan Junts i Esquerra reclamen al PSOE que les causes vinculades amb el procés deixin de ser delicte. L'expresident Carles Puigdemont veu la condemna com una venjança de l'Estat i per ell és una mostra clara de per què reclama que l'amnistia s'aprovi abans d'investir Sánchez. En aquest mateix sentit s'hi ha pronunciat el portaveu de Junts, Josep Rius.
Una sentència que és una barbaritat, que és una salvatjada, que demostra que la Porellos, decretat a l'octubre del 17, encara és ben vigent i que avui n'hem tingut una nova mostra. La posició de Junts per Catalunya ha estat des de sempre ferma, clara i diàfana. Amnistia i autodeterminació. Algú dubta quan des de Junts demanem cobrar per avançat per la llei d'amnistia?
Esquerra també veu la sentència desproporcionada, tot i que el partit sí que està obert a facilitar un govern del PSOE encara que una llei d'amnistia no estigui aprovada en els propers 2 mesos.
Per cert, qui també ha reaccionat ha sigut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, d'Esquerra, que ha dit que la condemna és una autèntica aberració. La sentència Buch ha arribat el mateix dia que s'ha sabut que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart mantenen els indults concedits pel govern de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha rebutjat els recursos de Vox i Ciutadans perquè considera que no tenen legitimació.
El ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha celebrat aquest dijous la decisió del Suprem. En declaracions als mitjans, ha expressat el seu respecte a la sentència i la satisfacció pel fet que el Suprem hagi ratificat la legalitat dels indults. Ha afegit, a més, que aquests van ser un pas important per a la convivència a Catalunya, a més d'una decisió valenta que dos anys després s'ha ratificat que va ser encertada. Segons el ministre Bolaños, el camí dels socialistes és el de la convivència, la llei i la Constitució per poder tancar les ferides de l'octubre del 2017.
I l'advocat Jordi Pina, que defensa Jordi Sánchez, diu que és molt complicat que la resta de recursos que s'han presentat contra els expresos acabin prosperant.
El Tribunal Suprem ha tombat, recordem, el recurs que havien presentat Popular, Partit Popular i Vox, però en té d'altres damunt de la taula, com el que havia presentat, per exemple, l'exdelegat del govern espanyol a Catalunya. Són declaracions a Ràdio Estel.
Si ara, amb el Partit Popular i amb un ciutadà individual com és el senyor Enric Millo, perquè no deixa de ser un ciutadà com qualsevol altre, efectivament el Tribunal Suprem acceptés entrar en el fons, realment seria un greuge comparatiu impressionant.
Pina pensa que la resta de líders independentistes condemnats pel procés també podran continuar en llibertat.
I nosaltres, que d'aquí uns minuts en parlarem de tot plegat amb l'advocat penalista Marc Molins. D'altra banda, la defensa d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Dolors Bassa, tots tres d'Esquerra, han presentat els recursos d'empara al Tribunal Constitucional contra la revisió de la condemna que van rebre per l'1 d'octubre.
Ho fan després que el Suprem rebutgés l'incident de nul·litat presentat pels republicans al mes de març. Els advocats denuncien que en la revisió de la sentència no s'ha aplicat la llei vigent i, per tant, allò que és més beneficiós per als condemnats. Els tres dirigents volen esgotar la via interna per arribar fins al final de la causa al Tribunal Europeu de Drets Humans.
I mentre està la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha defensat que la llei d'amnistia ha de ser possible abans de la investidura del líder socialista Pedro Sánchez.
Nosaltres, per nosaltres, l'amnistia és un punt de partida, és un punt d'inici, és una línia vermella. Per tant, en aquest sentit, estem negociant, òbviament, amb intensitat, perquè pugui ser possible abans de la investidura. Ja ha de ser possible. De fet, no hi ha cap raó tècnica, no hi ha cap raó de terminis perquè això no es pugui donar i, per tant, la tramitació pugui començar prèviament i també, evidentment, doncs, que es pugui fer aquesta llei.
Vilagrà ha argumentat que no n'hi ha prou amb l'amnistia i que també és necessari abordar la sobirania de Catalunya i el traspàs integral de Rodalies. En darrer lloc, ha advertit que no es poden donar per descomptat els vots d'Esquerra.
D'altra banda, el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Cirera, ha anunciat que el seu grup municipal presentarà al pròxim ple una moció per exigir al PSC que es posicioni obertament sobre l'amnistia.
Ho ha dit aquest dijous després de reunir-se amb Miquel Tellado, que és el vicesecretari general del Partit Popular i conseller de districte. Cirera ha recriminat al president espanyol Pedro Sánchez que vulgui donar l'amnistia a canvi de seguir a la Moncloa i ha lamentat que els fets de l'1 d'octubre quedin impunes. També ha demanat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que voti a favor de la moció per evitar posar Espanya al servei de Carles Puigdemont. Ha dit el Popular, ha recordat que el PSC es va posicionar en contra del procés separatista l'any 2017.
Seguim amb més informacions polítiques. El president aragonès assistirà avui al ple de la muntanya de Montserrat, que hi prendrà part de l'abat de Montserrat, Manel Gasc.
Per part del govern també hi assistiran la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, a més de la de Cultura, Natàlia Garriga, i la delegada del govern de la Catalunya Central, Montserrat Berniol.
Per cert, Aragonès aquest dijous ha estrenat, i ho dèiem a l'inici, un nou format d'entrevista i ha respost als joves preguntes sobre addiccions i sexualitat.
Sota el nom de Preguntes al President es tracta d'una nova manera d'entrevista que ho farà el govern cada trimestre. L'objectiu és aprovar la seva figura a la ciutadania. Aquesta primera edició es va fer des de l'Hospitalet de Llobregat amb 10 joves que li van preguntar sobre inquietuds que tenien. La idea és fer-ho des de diferents punts de Catalunya i focalitzat en qüestions o col·lectius concrets.
Això, perdoneu, però s'ho ha copiat el Papa. Papa té aquest programa Disney Plus, el Papa Francisco responde amb joves allà preguntant. És una copiada total de Disney Plus i, per cert, jo convido la Generalitat a que arribi a un acord amb Disney i faci una sèrie.
Recorda un programa també antic que hi havia TV3 que es deia Cangur, que anava un famós, llavors els joves li feien preguntes.
Clar, és un format explotat ja, però bueno, presenten com a novetat. En fi, no cola.
Més qüestions. El PSOE ha expulsat de les seves files l'històric dirigent del socialisme basc, Nicolás Redondo Terreros.
La direcció federal del partit ho ha aprovat en una reunió ordinària de l'executiva pel menyspreu reiterat de l'exdirigent basc per les sigles del PSOE. Redondo s'havia anat distanciant del partit i a principis de setembre fins i tot havia publicat una columna a diversos mitjans titulada Dignitat en què criticava obertament la direcció del PSOE. L'expulsió s'ha produït, a més, quan pesaven sobre ell dos expedients disciplinaris, el primer per participar en un acte de suport a Isabel Díaz Ayuso.
El jutjat que investiga l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'extinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, per delicte urbanístic i malversació per les superilles de l'Eixample, ha decidit ampliar la causa a un delicte de frau de subvencions.
La magistrada admet així la petició de la part Carallan, que va interessar l'ampliació de la denúncia. En paral·lel, la jutgessa ha desestimat el recurs que Colau i Sanz van presentar contra aquesta investigació. La querella la van interposar l'arquitecte en cap del consistori durant l'època en què governava Pasqual Maragall, que és Josep Antoni Acevillo, i els advocats Francesc Jofresa i Ferran Grasses, poc després que la Fiscalia arxivés les denúncies dels mateixos carallans i la d'AVE de la plataforma Salvem Barcelona.
I enmig d'aquesta situació, Xavier Trias ha estès la mà a l'alcalde Jaume Collboni. L'objectiu del líder de Trias per Barcelona, guanyar les eleccions municipals, és, diu, evitar que els comuns d'Ada Colau tornin a l'executiu.
L'oferiment de Trias deixa la porta oberta tant a pactes puntuals com a un eventual acord de govern. Tot i això, el líder de Trias per Barcelona està convençut que Collboni vol governar amb els comuns, però ha afegit que està obert a parlar amb ell igualment. D'altra banda, l'exalcalde creu que la sentència que obliga a desmuntar ara el carrer Consell de Cent inhabilita a Colau, Janet Sanz i els comuns per dirigir un altre cop la ciutat.
Del que us bombin, a estendre la mà, eh? Que hi ha un art d'evolució prou potent, eh? Prou potent. En fi.
Més qüestions. El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès en un 0,25 punts i el situa en el 4,5%. Es tracta del desè increment consecutiu. El preu del diner arriba avui al nivell més alt des del maig del 2001.
Malgrat les especulacions sobre una possible marxa enrere, finalment el Banc Central ha optat per incrementar els tipus d'interès, argumentant que la inflació europea continua sent elevada. Malgrat tot, la institució també assenyala que els tipus han tocat sostre i que aquests nivells contribuiran ara ja sí a reduir substancialment la inflació.
Precisament, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha reconegut que alguns membres del Consell del Govern de l'entitat han advocat per frenar la pujada de tipus d'interès.
Sense detallar quants dels 26 membres se n'han desmarcat, ha afirmat que alguns d'ells haguessin preferit una altra decisió. Si bé la dirigent francesa ha assegurat que la discussió no ha estat antagònica, és la primera vegada que es dona a conèixer certa divisió pel que fa a l'estratègia europea de política monetària.
Un apunt ara d'informació internacional. Les inundacions a la ciutat de Derna, a l'est de Líbia, causades pel pas del cicló Daniel, podrien haver causat entre 18.000 i 20.000 morts.
Això és el que ha assegurat l'alcalde, que ha apuntat que el cicló ha destruït el 25% de la ciutat i ha mostrat el seu temor pel fet que la descomposició dels cadàvers al carrer pugui causar una epidèmia o brots de malalties. Ara per ara, les autoritats han confirmat que el balanç de morts, com dèiem, és de més de 6.800 persones i hi ha més de 10.000 desapareguts. 1.500.000 de persones viuen a la zona afectada per aquest cicló Daniel, que ha deixat més de 35.000 persones també sense llar.
I l'actualitat judicial d'avui passa sobretot per la declaració de Luis Rubiales a l'Audiència Nacional. Serà a les 12 i ho farà com a investigat pel petó no consentit a la futbolista Jennifer Hermoso. L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol s'enfronta a una imputació pels delictes d'agressió sexual i coaccions.
Aquesta diligència arriba després que aquest passat dimarts s'admetés a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra Rubiales, que va anunciar la seva dimissió aquest diumenge, recordem, després que fos suspès provisionalment per la FIFA en relació amb els mateixos fets. Ara haurà d'enfrontar-se a la seva defensa en la via judicial del cas.
I també avui està previst que declari l'exmarit d'Arantxa Sánchez Vicario al judici on s'acusa l'extenista d'aixecament de béns. Està sent jutjada perquè no hauria pagat un deute que tenia amb un banc de Luxemburg que l'acusa d'haver buidat els seus comptes i haver venut les seves propietats a Testaferros i a societats a l'estranger.
El primer dia de judici, recordem, l'extenista va apuntar directament cap al seu exmarit i va assegurar que Santa Cana era el responsable de gestionar tot el seu patrimoni i que ella no sabia res del que feia amb els seus diners. Vicario també va dir que el seu exmarit s'havia oposat a firmar un acord amb el banc per pagar-li el deute, un document que va signant després de separar-se de Santa Cana. De fet, l'extenista també l'acusa d'haver amagat els seus diners als Estats Units i l'ha denunciat per trobar aquests diners. Aquesta versió va quedar en entredit en la segona jornada del judici, que alguns assessors i testaferros de Sánchez Vicario van assegurar que l'esportista coneixia les operacions que estaven fent. Avui serà el torn, per tant, de l'exmarit de Vicario, per qui la Fiscalia demana 4 anys de presó i més de 8.000 euros de multa, la mateixa pena que per a l'extenista.
L'Audiència Nacional ha desestimat el recurs de la família kurda de l'Iran que va aterrar la setmana passada a l'aeroport del Prat i que havia demanat asil polític.
La petició havia estat denegada per no complir els requisits legals i ara el recurs s'han apreciat llacunes i incoherències. En concret, el recurs s'havia canviat els motius pels quals es sol·licitava l'asil polític, que ara apunten a raons religioses. L'Audiència entén que no hi ha elements per no expulsar la família i fons policials preveuen que l'expulsió es produeixi aquesta mateixa tarda.
La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha arxivat la denúncia de Dignitat i Justícia contra el periodista Jordi Évole per l'entrevista a l'exdirigent d'ETA, Josu Ternera.
A l'associació Susteca, el documental que s'emetrà al Festival de Sant Sebastià conté els delictes d'enaltiment del terrorisme i humiliació a les seves víctimes. La Fiscalia, però, ha resolt que la Constitució reconeix i protegeix el dret a expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions. L'òrgan ha recordat a més que l'exercici d'aquests drets no pot restringir-se mitjançant la censura prèvia i que només es podrà segrestar la peça audiovisual amb una resolució judicial.
Altres qüestions. El Departament d'Interior afirma que el simulacre del sistema d'alertes al mòbil de Protecció Civil ha estat un èxit. Un 90% dels ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana han rebut l'alarma al seu mòbil.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, afirma que aquest nou mecanisme per comunicar-se amb la ciutadania en cas d'emergència és un gran avenç a l'hora de gestionar situacions de perill.
El 90% és una xifra brutal en relació al que teníem fins ara, no? Teníem emissores de ràdio, televisió, campanyes específiques al carrer, etc, que arribàvem a una part de la població. El salt és extraordinari, arribar al 90%, no? Ara, l'òptim és arribar al 100. Aquestes proves ajuden a anar en aquesta direcció, perquè segurament molta gent avui s'està activant el sistema d'emergències.
Elena ha remarcat aquest sistema que no serveix per donar missatges informatius a la ciutadania, només es farà servir en moments molt concrets, amb missatges senzills i clars perquè la població sàpiga què ha de fer en cas d'emergència. En una entrevista també en aquest programa, ahir al matí, el conseller havia recordat que el sistema garanteix la privacitat de tots els ciutadans. Des de Protecció Civil expliquen que aquests simulacres serveixen perquè la ciutadania aprengui com funciona aquest sistema.
S'ha de millorar una mica perquè li arribi a Núria Ros, sobretot, bàsicament.
Jo penso que a Ràdio Estel podríem implantar un sistema per quan hi ha un virus, quan s'arribi un
bueno,
sistema.
Perdona, no guanyaríem per alarmes, eh? Perquè Déu-n'hi-do. Mare de Déu.
Va, més temes, perquè pugen un 13% els pacients que esperen per una visita a l'especialista i la llista arriba a més dels 162.300 persones. En canvi, el nombre de pacients operats fora de termini cau a un 35% en el primer semestre del 2023 i se situen en 12.000 persones.
Són els primers resultats del pla d'accessibilitat presentats pel Departament de Salut. El conseller Manuel Balcells ha destacat l'augment de l'activitat i ha atribuït les demores en proves i consultes externes a la millora de l'accessibilitat a l'atenció primària i que es fan més derivacions. El conseller ha celebrat també el desembús que s'està produint.
Per tant, anem desfent l'embús que hi havia, perquè hi havia un embús. Hi havia un embús d'accés, però també hi havia un embús de cirurgia i hi havia un embús de proves. Està desfet del tot? No. La tendència és adequada? Creiem que sí, i que aquest pla ens està ajudant a que això passi.
Als CAPs, el 64% dels usuaris té visita al cap de 5 dies, pel 52% que el tenia el 2022. L'oposició no s'ha conformat amb aquests resultats i reclama millores.
Comissions Obreres denuncia que les ràtios educatives a Catalunya són les més altes de tot l'Estat, amb una situació especialment preocupant a l'etapa secundària.
Si així es depèn del dossier d'inici de curs que ha presentat el sindicat per radiografia la situació de l'educació catalana, el sindicat afirma que amb ràtios altes és impossible atendre adequadament les necessitats dels estudiants i fer una atenció individualitzada a l'alumne. Per això han exigit a la conselleria una disminució generalitzada de la xifra d'alumnes a les aules i ha alertat que aquesta situació podria allargar-se fins l'any 2035 si no es reverteix.
I els hotels de Barcelona han tancat l'estiu amb una ocupació del 88%, només 2 punts menys respecte a les xifres prepandèmiques de 2019.
Es tracta d'uns resultats històrics que, segons el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, situen el sector turístic de la ciutat en un moment de maduresa. En aquest sentit, Clos ha destacat que calen projectes que prioritzin la qualitat per sobre de la quantitat. I per fer-ho, el Gremi assegura que compta amb la predisposició del nou govern municipal en què han mantingut ja els primers contactes.
I a sobre ho iniciem en un moment ideal, en un moment en el qual l'Ajuntament, com sabeu, ha fet un canvi jo diria un canvi de visió, un canvi de com estimar a Barcelona o de quina forma això ho fa.
En la mateixa línia, el director general del Gremi ha indicat que els hotels ja han notat algunes de les millores del nou consistori, especialment pel que fa a la neteja i la seguretat de la ciutat.
I molta atenció als que sou usuaris del transport públic perquè hi ha novetats pel que fa a la T-Mobilitat. Aquesta tardor es posarà en marxa una nova targeta recarregable de cartró que es podrà fer servir pels títols integrats a la T-Usual, la T-Casual, familiar i de grup.
Segons vam avançar, ho recordaran des de Ràdio Estel, aquest projecte ja es va aprovar durant el passat Mobile World Congress. La targeta de cartró tindrà un cost de 50 cèntims que s'hauran de pagar només una vegada. La principal diferència amb el suport de plàstic i digital és que l'usuari no s'haurà d'identificar i en cas de pèrdua o robatori giratori, no podrà recuperar el saldo de viatges pendents. La substitució dels títols actuals de cartró magnètics pels nous, només de cartró, s'aniran fent de manera automàtica a través de les màquines autovenda, tot i que encara es desconeix a partir de quina data.
Més qüestions. La Guàrdia Civil ha posat en marxa un operatiu de seguretat de màxims amb motiu de la fase preliminar de la 37a Copa Amèrica, que se celebra des d'aquest dijous i fins diumenge a Vilanova i la Geltrú.
El cos desplega més de 300 efectius procedents de 15 unitats i grups especialitzats, en els quals treballaran en l'àmbit de la seguretat aèria, subaquàtica i marítima. Pel que fa a la zona específica de les regates, la Guàrdia Civil preveu blindar-la amb 7 embarcacions, un helicòpter i diverses unitats d'elit. El dispositiu de la Guàrdia Civil treballarà de forma coordinada amb l'operatiu de Mossos i Policia Local, una associació que ha estat elogiada per Carlos Prieto, delegat del govern espanyol a Catalunya.
El tercer esdeveniment esportiu seguit en el món en televisió, per tant, doncs, i que a més també doncs mostra aquesta capacitat operativa i de coordinació que tenen els diferents cossos policials, en aquest cas a Catalunya el cos de Mossos d'Esquadra, les diferents policials locals, Guàrdia Civil i Cuerpo Nacional de Policia.
Precisament prop de 100 persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la zona marítima de Vilanova i la Geltrú per rebutjar les proves preliminars de la 37a Copa Amèrica de Vela.
Coincidint amb la festa d'inauguració, la plataforma que s'ha creat, que es diu No a la Copa Amèrica Vilanova, no ha volgut denunciar l'efecte contaminant i inflacionista que, segons ells, provoca aquesta competició. En va parlar ahir Magda Domingo, una de les portaveus de la plataforma.
No arrelen en el territori una estructura econòmica que sigui de benefici. Hi ha una dita en castellà que diu pan para hoy, hambre para mañana. Creiem que és una qüestió així. També ens agradaria saber els diners públics que l'administració dedica, inverteix o malgasta, més ben dit, en aquest esdeveniment.
Un ampli dispositiu dels Mossos ha bloquejat aquesta protesta per evitar que avancés fins a la zona on s'estava celebrant la festa d'inauguració. Si bé la plataforma l'ha desconvocat al cap de mitja hora, bona part dels manifestants han eludit la policia i han començat un petit recorregut pel barri marítim de Vilanova fins pràcticament arribar al port, que és on es feia aquesta festa. Quan eren a tocar del recinte, els Mossos han irromput massivament per encapsular aquesta marxa.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona que va ser localitzada aquest dilluns a Sant Boi de Llobregat amb signes de violència.
La policia va ser alertada de la presència del cos d'una dona en un domicili del municipi del Baix Llobregat. Els veïns van avisar els agents per la pudor que notaven provinent de dins de l'habitatge. Ara bé, no ho investiguen com un cas de violència masclista perquè diuen la dona, que tenia 68 anys, no tenia cap relació sexual o sentimental.
I la Guàrdia Civil ha detingut un home de 52 anys i de nacionalitat espanyola que duia 329 quilos de haixís amagats en un doble fons del semirremolc del camió que conduïa.
Els fets van passar aquest dimecres a la tarda quan la policia va aturar el camió que circulava en direcció a França a l'autopista AP7. Un cop identificat el conductor van inspeccionar la càrrega i van trobar allà dins la droga en 71 paquets envasats al buit.
I en cultura, l'artista barcelonina Laia Abril ha guanyat el Premi Nacional de Fotografia 2023 del Ministeri de Cultura.
El jurat ha destacat la seva feina en temàtiques que segueixen sent vigents i estructuren social i políticament la discriminació, sobretot de les dones. El premi està dotat amb 30.000 euros. Abril és una de les artistes disciplinars que treballa en fotografia, text, vídeo i so. El seu treball, estructurat en teologies temàtiques, aborda qüestions relacionades amb la sexualitat, el cos, la psicologia i els drets de les dones amb l'objectiu de trencar tabús socials sobre allò diferent i afavorir l'empatia, segons assenyalat abans d'entregar el Premi al Ministeri de Cultura.
L'obra del català Antoni Tàpies ha arribat a Brussel·les a través d'una exposició que és la primera gran retrospectiva de l'artista català a Bèlgica l'any en què se celebra el centenari del seu naixement.
L'exposició està formada per 122 obres que es mostren juntes per primera vegada i que van des de primeres obres de Tàpies fins a les més contemporànies. Més enllà de l'experimentació amb la forma i la matèria, l'exposició també explora les dimensions místiques, filosòfiques i polítiques de l'univers d'Antoni Tàpies.
I el Teatre Poliorama aixecarà el primer taló de la temporada amb The Party, una adaptació teatral de la pel·lícula de Sally Potter dirigida per Sergi Belbel.
La comèdia es pot veure ja des d'avui i fins al 3 de desembre i conté una gran càrrega de crítica social sobre temes diversos com la sanitat, la classe política o el masclisme. El director, Sergi Belbel, ha assegurat que ha estat extremadament fidel al text de l'autora, però que l'adaptació ha passat per una mediterranització dels personatges.
no cal que mireu la pel·lícula, perquè la pel·lícula, clar, té uns codis, té primers planos, els actors doncs, parlen fluixet, hi ha tota una atmosfera, és en blanc i negre, una atmosfera que és impossible de dur a l'escenari, i volia que els actors exploressin els personatges sense haver de copiar ni imitar el model original, però no per fer una cosa diferent de la pel·lícula, sinó per fer-la nostra.
8:34, anem als esports.
La caravana.
Obrim plana esportiva amb un escàndol al Reial Madrid. Han quedat a llibertat 4 futbolistes de categories inferiors del Club Blanc detinguts, atenció, per haver gravat i difós un vídeo de caràcter sexual amb una menor. Ana Closa, bon dia de nou.
Bon dia, són 3 jugadors del Reial Madrid C i un del Castilla i tenen entre 18 i 21 anys i els seus noms no han transcendit. La Guàrdia Civil els va prendre declaració ahir, van revisar el contingut dels seus mòbils, el vídeo, i apareixia un dels jugadors mantenint relacions amb una noia de 16 anys. La relació hauria estat consentida, però la gravació del vídeo no. Els fets haurien passat a Gran Canària a meitats de juny i se'ls acusa d'un delicte de revelació de secrets de caràcter sexual per haver compartit el vídeo en un grup de WhatsApp on hi hauria altres jugadors de l'equip. El Codi Penal preveu penes de presó que van dels 3 mesos a un any i una multa de 6 a 12 mesos.
I a tot això, què hi diu el Reial Madrid?
Doncs ahir la tarda el Club Blanc va fer un comunicat explicant que havia tingut coneixement d'aquests fets i va afegir que prometia adoptar les mesures oportunes quan disposi de més informació del cas.
Canviant de qüestió, ahir es van donar a conèixer els nominats pels Premis de Best 2023 i hi ha un gran nombre de representació blaugrana.
Sí, en l'apartat masculí d'aquests premis que concedeix la FIFA, Xavi Hernández està nominat a millor entrenador, Ter Stegen a millor porter i Ilkay Gundogan a millor jugador. Pel que fa al guardó femení, hi ha 4 jugadores blaugrana de les 16 nominades que són del Barça, Sandra Paños i Cata Coll estan nominades a millor porteres, i com a millors jugadores hi trobem Aitana, Mapi, Salma i Keira Walsh, i com a millor entrenador, Jonathan Giraldez. A la llista també hi ha la davantera del Pachuca, Jennifer Hermoso, amb passat culer. En canvi, l'última guardonada com a millor futbolista, Alexia Putellas, no hi és. Per cert que la FIFA tampoc ha inclòs en la llista de nominats l'exseleccionador espanyol femení Jorge Vilda. La data d'entrega d'aquests premis serà el 27 de febrer.
I ahir la Lliga també va donar a conèixer el límit salarial dels clubs de primera i segona divisió. El gran damnificat és el Barça, que ha passat de 649 milions a 270.
Amb el club encara excedit de fair play, hi haurà conseqüències en el pròxim mercat de fitxatges. Al febrer, el seu límit era d'uns 650 milions d'euros i ara és de 270 milions. Per tant, ara disposen de 378 milions menys. El president de la Lliga, Javier Tebas, reconeix que el club ha fet un gran esforç.
Ha hecho un esfuerzo de una disminución muy elevada, ¿eh? Ha pasado de unos 560 a 570 millones de masa salarial a un poco más de 400 millones de euros. Han hecho un esfuerzo y hay que reconocerlo, igual que en su momento dijimos que lo que decían en la Asamblea de Socios no se cumplía porque decía que tenían que bajar a 400, se ha hecho.
I cal recordar que l'arribada del davanter brasiler encara a les files de l'Atlético Paranaense està pactada pel gener de l'any que ve. Estem parlant de Vitor Roque. Ara bé, perquè el Barça el pugui inscriure a la Lliga, haurà de generar més fair play, ja sigui amb el traspàs d'algun futbolista, opció que ara mateix no es contempla, o ingressant més diners i afegint-hi algun altre patrocinador. A més, el club blaugrana haurà de seguir fent esforços per rebaixar la massa salarial de la plantilla. L'objectiu és recuperar l'equilibri financer i ja en el mercat de fitxatges de l'estiu que ve deixar d'estar accedits i podeu parar en el mercat amb la norma de l'1+1, és a dir, surt un entre un altre. El Barça és el tercer club amb el sostre salarial més alt i qui més en té és el Real Madrid. La diferència és força notable, disposa de 727 milions per gastar i el segon equip amb el límit salarial més alt és l'Atlético de Madrid, que pot gastar fins a gairebé 300 milions d'euros.
I el dels altres dos clubs catalans que militen a primera i segona divisió, de quin límit salarial parlem?
Doncs mira, comencem pel Girona, el seu límit salarial ha crescut, de fet ha crescut gairebé 9 milions d'euros. Al febrer en tenien gairebé 43 milions i mig i ara disposen de pràcticament 52 milions. De fet, els blanquivermells són els 13ens amb més límit salarial de la primera categoria. En canvi, l'Espanyol, amb el descens, ha tingut una davallada. El seu límit salarial és de 10 milions d'euros, quan al febrer era de gairebé 70.
Més qüestions, perquè l'exjugador del Barça, Abde, ha estat presentat amb el seu nou equip, el Betis.
Sí, recordem que els andalusos van pagar 7 milions i mig d'euros per Abde, pel 50% dels seus drets, i pel que fa a la seva presentació, doncs Abde ha fet riure els periodistes. Escoltem algunes respostes. Doncs no podrem escoltar aquestes respostes, no passa res, ja després us les posarem.
Escolta, ja les recuperarem durant el programa perquè no tenen desperdici.
Exacte.
És, dir, és el creador de A mi me dicen que encare i jo encaro. Aquesta és la seva lògica. Doncs l'aplica a tot. A tota la vida ho aplica això.
Després les passarem, però sí, perquè no tenen desperdici.
Però s'ho passa molt bé.
Sí, molt bé. I la gent que està al seu entorn
també. I la gent
també,
I tant.
Per tant, espectacle assegurat a la gespa i també, doncs, a les rodes de premsa.
Per cert, que les finals de la Kings i la Queens League es disputaran el proper 14 d'octubre a Màlaga.
La primera edició es va fer al Camp Nou, la segona al Metropolitano i ara es farà a la Rosaleda amb una capacitat per 30.000 persones. Dilluns es posaran a la venda les entrades i també es farà una votació a les xarxes socials per determinar quin és el format preferit pels espectadors.
I en bàsquet, el Barça ja ha presentat els seus 4 nous fitxatges.
Parlem de Billy Hernán Gómez, Joel Parra, Darío Brizuela i Jabari Parker. Tot i això, tots 4 ja han debutat amb l'equip, fins i tot ja han aixecat el primer trofeu, el de la Lliga Catalana. Aquest dissabte es disputa el primer plat fort de la temporada, la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Real Madrid, un partit especialment important per Billy Hernán Gómez, jugador que està format al Club Blanc. Preguntat per les seves sensacions davant d'aquest partit, el pivot ha estat taxatiu i ha dit que el Madrid és només un rival i que el seu compromís amb el Barça és total. D'altra banda, l'ex de la penya, Joel Parra, ha reconegut que la seva sortida del club de la seva vida va ser difícil, però que ara ja ha tancat totes les ferides. I les altres dues novetats de la secció són Darío Brizuela, base procedent de l'Unicaja, i Jabari Parker, l'epivot nord-americà amb experiència a l'NBA.
I en ciclisme, Remco Evenepoel guanya la 18a etapa de la Vuelta.
L'etapa número 18 es presentava com un veritable test amb una doble pujada al port de la Cruz de Linares, només 24 hores després de afrontar un dels trams més durs de la competició. Evenepoel, el guanyador de l'edició passada, s'assegura, per tant, matemàticament, la seva presència al podi de Madrid. De moment, sense canvis a la general, Kuss segueix primer i té Vingegaard a 17 segons i Roglic a 1 minut i 8 segons. Pel que fa a l'etapa d'avui, la 19a són 177 quilòmetres i mig. Els ciclistes sortiran de la Banyeza, això és Castella i Lleó, i arribaran a Íscar, Valladolid. Per tant, ja amb rumb cap a Madrid, on diumenge es disputarà la gran final.
I una darrera qüestió, aquest cap de setmana es fan les regates preliminars a Vilanova i la Geltrú sobre la Copa Amèrica de Barcelona 2024.
Sí, recordem que la Copa Amèrica no arrencarà fins al 22 d'agost de l'any que ve a Barcelona, però de moment, per fer boca, l'organització ha preparat regates preliminars a Vilanova. Ahir va ser el dia d'entrenaments oficials i des d'avui i fins diumenge arrencaran 3 dies de competició amb 8 regates de flota. A la final es farà el que s'anomena un March Race, que és un vaixell contra un altre vaixell.
Gràcies, Anna. Anem a la cara B.
La caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
I 42 del matí, de seguida donem pas a la cara B, però abans, Xavi Toscano, tenim nova informació sobre la situació de Rodalies, eh?
Sí, hi havia la incidència a la R2 pel descarregament d'un tren d'aigua. Amb aquesta s'hi afegeix la circulació interrompuda de la línia R1 a Calella, degut a l'accident d'una persona. Per tant, tampoc circulen trens per la línia R1. Per tant, tota la costa incomunicada. R1 de Barcelona cap a Calella no funciona i R2 de Vilanova cap a Barcelona tampoc funciona.
Déu-n'hi-do, doncs seguirem pendents de noves informacions. De moment, Olma Giró, bon dia de nou.
Bon dia.
Avui ens portes una cara B també completa, eh?
Completa, però comencem amb bones notícies.
Perfecte.
No són retards. Teniu ganes d'escoltar bones notícies?
Sí, això sempre. Sí, sí.
Doncs som-hi. Suposo que recordeu que hi parlàvem, que estàvem molt preocupats perquè hi havia un creuer de luxe, malament no estàvem, amb 206 persones a bord, atrapats en una zona remota de Groenlàndia. Sí, teòricament, avui divendres havia d'arribar el primer vaixell de rescat, perquè com que estaven en una zona tan remota, doncs estaven lluny tots els vaixells que els podien rescatar. Doncs sembla ser que en un vaixell pesquer, que de nom té, es diu Tarajoc, li ha bufat el vent a favor i ahir a la tarda arribava per rescatar els 206 passatgers a bord.
El creuer.
Ja està, exacte. Ja estan rescatats?
Estan rescatats. Han sobreviscut des del dilluns fins al dijous en aigües tranquil·les i bon temps de Groenlàndia. Pel que sabem, ara el creuer de luxe, el pesquer l'ha arrossegat fins a un port, es quedarà al port per avaluar els danys i què ha pogut passar, i tots els passatgers, o sigui, les persones, tant passatgers com tripulació, agafaran un vol, entenem que amb business class, primera classe.
Com hem dit, sí, això?
Home, que es diu business
class. Business class.
fins als seus respectius països. Llavors, això sí, eh? Ho dèiem ahir, cap ferit, tampoc s'ha contaminat el medi ambient.
Des de les dues catalanes, sabem si era de dins del vaixell.
No, no en sabem res.
Llàstima, eh, Toscano? Tu tenies la il·lusió, eh?
Sap molt de greu, però no en sabem res, així que ho celebrem.
No, bon esmai.
Home, i tant que sí. Home, quatre dies veient aurores boreals.
Ahir la llàstima és que els bufets, ostres, s'han perdut, eh? Això s'ha perdut, és una llàstima.
El què s'ha perdut?
Els bufets, home, els bufets, és tot el menjar.
Ah, què va?
Ah, no, es conserva això.
Jo entenc que en un creuer de luxe hi ha moltes reserves. Per si passa alguna cosa, la gent és previnguda, i més la gent rica que no els hi facis passar gana. Llavors, deuen haver tirat de sobres. El que ja et dic, que marisc congelat en lloc de fresc.
Estàpers.
Exacte.
També fan allò de la cena del capitán, no?
Home, i tant.
4-5 dies amb la cena del capitán.
I el bufet de medianoche.
Més cosetes, Olma. Vinga, va, més cosetes. Ara ens posem una mica més seriosos perquè, valgui la redundància, la NASA es pren seriosament els ovnis i crea un departament només per investigar-los.
És música d'ovnis?
Sí. Oh, perdona, no saps d'on ve aquesta cançó?
No.
És de la banda sonora d'ET.
Aquesta és ET?
Sí, de la banda sonora, d'una de les que surt a la pel·lícula. Ja?
He de revisar la banda sonora.
Ara revisa. Doncs vinga, com dèiem, la NASA es pren seriosament els ovnis. Què va passar? Ahir dijous a la tarda, la NASA va donar una conferència sobre fenòmens anòmals no identificats, tot per donar a conèixer els resultats d'un estudi que va començar l'any passat, el 2022. Alguna cosa hi ha d'haver en aquest estudi perquè la NASA hagi decidit crear un departament per estudiar només els ovnis. Mm. Llavors crec que hauríem d'estar una mica preocupats, perquè si la NASA es preocupa, la NASA, que és l'agència aeroespacial de referència, són persones llestes.
Amb ulleres, quasi tots.
Jo crec que ens hauríem de preocupar una mica. Com ho faran, aquest departament?
A veure. O sigui,
ah, ho saps, ho han explicat.
Ho han explicat, evidentment, porto el resum, eh? Perquè experta no tinc cara, ja t'ho dic ara.
Vaja.
Ulleres.
Però ulleres portes d'ell.
Exacte. Ho faran a través de la intel·ligència artificial. Home. I de l'aprenentatge automàtic. Sí. No sé, podia saber. També van aclarir ahir en roda de premsa que no hi ha cap prova clara que els ovnis tinguin origen extraterrestre. És a dir, ovnis n'hi ha, objectes no identificats que sobrevolen el cel n'hi ha. Ara bé, ningú pot assegurar que venen de mons extraterrestres. El que sí que va dir la NASA és que volen buscar senyals de vida en passat i en present i que estudiaran l'habitabilitat, ojo amb la paraula, altres zones que no siguin el planeta Terra, és a dir, més enllà del nostre planeta.
Sí
que feu maletes, però potser ja pels vostres besnets.
Alguna cosa més?
Sí, més coses. El protagonista d'aquesta notícia, de ben segur que tan intel·ligent com per entrar a la NASA no és.
A veure.
No és. Ahir, també, coneixíem la notícia que aquest dijous un individu encaputxat ha saltat com a mínim 5 parades al Mercat de la Independència de Terrassa. I com ho ha fet? Doncs passant-se per un treballador. Va matinar, igual que nosaltres, i cap a les 5 de la matinada, més o menys, quan comença la jornada dels treballadors del mercat local, doncs va entrar, bàsicament li van obrir la porta, es va vestir de negre, com si fos un treballador. Clar, era aviat al matí, la gent estava adormida i no es fixava molt amb les cares dels seus companys. Clar. I resulta això que res, en un quart d'hora va saltar a cinc parades.
És que, saps que la clau de tot en aquesta vida és la seguretat.
Sí.
Aquí a Ràdio Estela de 6:30 quan entrem nosaltres, arriba una persona que no hem vist mai, però saluda amb tota la seguretat i puja de la fer redacció amb nosaltres i donem per fet que és part de l'equip.
Doncs això és el que els va passar. Sospita,
amb seguretat.
Però sí que va aixecar sospites, per això el van enxampar, perquè es veu que un altre treballador, quan estava a la zona del peix, va veure que...
No.
Aquest individu resulta que anava això, molt vestit, molt negre, molt de negre, llavors alguna cosa passava i caminava així com ai.
Perquè va entrar com si tal cosa, però a lo millor vestit de negre i amb un passamuntanyes.
Sí, dones una mica...
Exacte.
Dones la nota. Ara, el millor de tot, a mi el que més m'ha sorprès. Com dèiem, va entrar a 5 establiments, se'n van dur coses. Ara, què se'n van portar? Que dius, senyor, no sé què té el cap. D'una fruiteria va robar 100 euros, d'acord? Va obrir la caixa i se'n van dur 100 euros.
Això ja ho tinc.
Val.
100 euros.
D'una botiga de productes italians no se li va passar altra cosa pel cap que endur-se un altaveu. Un altaveu.
Un altaveu
d'una botiga de productes italians. Dius, no han portat pasta...
Has d'agafar mortadela.
Llavors, un lloc de productes de Mèxic va trencar la porta i va colar-se per la persiana. No va fer res. Dius, potser de Mèxic no li interessava.
Exacte. Que exòtic, no?, el mercat de Terrassa.
Sí, de Terrassa. Sí.
No? Productes de Mèxic, productes d'Itàlia, és com...
Una fruiteria...
Sí, sí, és un mercat internacional a Terrassa.
Potser odiava les persones internacionals i per això només va entrar a aquestes botigues. No ho sabem. Del que està clar és que es va escapar, va sortir corrents, ara els Mossos el busquen. El que l'únic que diuen és això, que anava encaputxat de color, vestit de color negre. Ara potser s'ha canviat d'enroba, no ho sabem.
Ah, però la de caputxa és cert?
Sí, sí. Se la va posar després com va començar a córrer.
Ah,
i també,
val.
Que és prim. Això sí que ho han dit, que és molt prim. Perquè per escolar-se per la persiana,
home,
per entrar a la botiga...
I àgil,
perquè va córrer.
Que miren les fitxes dels artistes de circ. Els contorsionistes. Sí,
per tant, sí, si alguna persona es troba un home prim, sí, de negre, amb un altaveu, escoltant música...
El color negre fa més prim.
Sense ànim sí, d'acusar ningú, però jo de Terrassa i Camatini només conec una persona.
I qui és?
El Pau Marçà.
Val.
Àgil també ho és.
Pensava que anaves a dir Xavi Hernández. Però clar, també. Igual no matina.
L'Aguilar.
Ah, Xavi Aguilar és de Terrassa, també, Xavi Aguilar.
Però molt àgil no és.
No el veig, no el veig. No el veig saltant per una finestra.
Escolta, molt Magiró, acabem amb una mica de música, va.
Va, com sempre sí, i aquesta cançó segur que molts us posa nostàlgics. Això és... el cap, com volent sí, fer veure no, que està dintre la cançó. No en tens ni idea, no?
No, sí, és la banda sonora de T. És la part final, els crèdits.
No, el que estem escoltant és una cançó que es diu Corren, dels Gossos, una banda de Manresa que va decidir adiu als escenaris ara fa 5 anys. Però què va passar? Ahir la tarda, al Mercat de Música Viva de Vic, s'hi va viure un moment molt especial perquè sense previ avís, sense dir res, Gossos va protagonitzar un concert sorpresa. Per què? Doncs per alguna cosa devia fer. Fa 5 anys que no pujaven a un escenari. Doncs per dir que tornen, amb una gira, que es diu A Reviure, però que només tindrà 10 únics concerts. L'any que ve es faran tots. Es faran per Catalunya, per diverses poblacions. També aniran fins a Andorra i a Mallorca. I el més bonic de tot és que van triar, escollir aquest Mercat Música Viva de Vic, perquè just fa 30 anys que aviat es diuen, per això he dit els nostàlgics, Gossos feien la seva primera actuació aquí al Mercat de Música Viva de Vic. Llavors van dir... Bon lloc per tancar el cercle.
Catalunya està tornant a l'any 2000, eh?
Si és que tothom Gossos, torna.
Tot torna.
Tothom torna. El de Manel, que diu ara fareu un concert, sí, que no sabreu què voler, però veniu a escoltar-me.
En aquest cas, estan tots junts. Ja ho tindríem tot, sí, perquè és la cabra.
I Diango.
Sopa de cara ja ha tornat. Dates, per si algú interessa.
Sí,
sabem, el tret de sortida d'aquesta gira de 10 concerts serà el 12 d'abril de l'any que ve, al Festival Estrenes, això és a Girona, i l'última, el 18 d'octubre, al Teatre Cursal de Manresa, perquè per acabar les coses s'han d'acabar a casa.
M'ha agradat molt l'emoció amb la que has dit Girona.
Girona.
M'agrades. Gràcies, Olma.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
I arribarem a les 9 del matí. Ho explicàvem a l'informatiu. El Suprem no ha admès els recursos contra els indults de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. El tribunal ho argumenta perquè veu manca de legitimació dels recurrents i, per tant, descarta entrar a analitzar els fons dels recursos. En el cas dels de Vox s'ha inadmès per unanimitat, mentre que en el cas dels presentats pels exdiputats de Ciutadans al Parlament, com és Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa i José María Espejo Saavedra, els ha rebutjat per majoria. Cap magistrat ha anunciat un vot particular. Avui a la caravana hem volgut convidar l'advocat penalista Marc Molins per parlar sobre aquesta qüestió i també sobre la sentència que condemna i que ahir vam saber a 4 anys i mig de presó a l'exconseller Miquel Buch per nomenar com a assessor un mosso que feia d'escorta a l'expresident Carles Puigdemont. Marc Molins, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, com valores la decisió del Suprem de no admetre els recursos contra els indults de Sánchez i Cuixart?
Bé, era una decisió relativament previsible. Jo crec que ja molts havíem fet un auguri, no? Tot i que són molt fal·libles els juristes sempre quan fem aquests exercicis, però semblava el més probable. És a dir, hi havia dubtes molt seriosos sobre la legitimació, en definitiva la capacitat per presentar aquests recursos, i com bé explicàveu, no s'han inadmès, no s'han tret al fons perquè s'ha considerat que el recurrent no té aquesta especial qualitat que li permet pujar la discrepància o elevar la discrepància al Tribunal Suprem. Era previsible, per tant, la valoro positivament, en la mesura en què la previsibilitat és un dels fonaments del dret.
Li sorprèn que s'hagi pres per unanimitat la decisió?
No em sorprèn. Em sorprèn aquesta petita discrepància entre un recurs i l'altre. Com bé explicàveu, el primer recurs, el de Vox, si n'admet per unanimitat, és bastant obvi, perquè un partit polític, a priori, queda totalment exclòs. En el cas d'un membre de les Corts, és una mica més complexa, perquè sí que tenen una reconeguda constitucionalment una facultat per presentar aquest tipus de recursos, però s'exigeixen un número de membres que no concorrien. Em crida l'atenció aquesta petita discrepància, però en tot cas insisteixo, en la mesura en què la previsibilitat és un dels fonaments del dret, de les ciències jurídiques, ho valoro positivament.
Creu que aquesta decisió obre la porta que la resta de recursos que es van presentar contra els indults dels Jordis acabin d'aquesta mateixa manera?
Definitivament sí. És a dir, aquestes dues resolucions, les que vam conèixer ahir, en alguna mesura posicionen en el nostre sistema jurídic el dictat d'una resolució no condiciona d'una forma definitiva, és a dir, podria haver-hi una discrepància en futures resolucions, però com sigui que no està previst un canvi substancial de magistrats ni moviments singulars a la sala tercera, que és la que està en aquest cas tramitant aquestes qüestions, jo crec que no hi haurà una discrepància sensible i, per tant, la resta de recursos, si no recordo malament, fins a 27, correran la mateixa sort.
Clar, el que està clar és que el recurs de l'exdelegat del govern, Enric Millor, podria tenir més recorregut si es considera que és part afectada. Com ho valora? Creu que serà així?
A Enric Millo, si no recordo malament, li reconeixen la condició de testimoni, no? De fet, ell, la seva contribució als judicis és d'una perspectiva testifical. Ell no estava legitimat, entre cometes, tampoc en el judici per actuar com a acusació particular. I, per tant, jo penso que la doctrina que contenen aquestes dues resolucions li serà d'aplicació exactament igual i, per tant, crec que és previsible que la decisió sigui la mateixa.
Què creu que passarà amb els recursos contra els índults de Junquera, Romeva, Turull i Bassa? El Suprem prendrà la mateixa decisió?
Sí, jo estic convençut. És a dir, estic convençut que la doctrina, aquesta doctrina anirà fins al final, s'aplicarà. Crec que és important que fem anàlisis exempts de biaixos, és a dir, no és una qüestió política, no és una qüestió circumstancial, almenys penso, honestament, que no ho és. És una qüestió d'estricta aplicació del sentit jurídic comú. No tenen legitimació i, per tant, no poden recórrer.
Per tant, d'alguna manera m'està dient que el Suprem ha pres aquesta mateixa decisió la majoria de sentències sobre indults, no?
Sí. De fet, són qüestions que estan relativament ben previstes a la llei, a la norma. Uh-huh. És a dir, la nostra llei d'indult és una llei que és decimonònica, és de finals del segle XIX, per tant, no té una regulació molt exhaustiva d'aquestes qüestions, a la mesura en què les